Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de màniga curta al migdia. Tens força assolellat i ambient preestiuenc durant les hores centrals del dia.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
Bon dia, avui és dimecres 22 de maig. Ahir es va constituir la 13a legislatura al Congrés i al Senat, amb Meritxell Batet com a presidenta a la Cambra Baixa. Pedro Sánchez diu que va ser un moviment cap als catalans. Cal remarcar, però, que ahir, per primera vegada, van jurar el càrrec 4 polítics catalans empresonats i un cinquè ho va fer al Senat. Van sortir escollits com a diputats i com a senadors, però no va ser, però va ser la primera vegada que entraven uns catalans com a presos al Congrés. També va ser la primera vegada que va entrar Vox. L'ultradreta espanyola amb un representant de Barcelona va arribar a les Corts Espanyoles amb 24 escons. Uns diputats, però, que a la seva edat, que la seva edat mental no arriba ni a una quarta part del nombre d'escons dels que van aconseguir.
Bassa Coll, Montserrat. Belarra, Urteaga, Ione.
Aquest rebombori succeïa cada vegada que un diputat català a favor de la independència prometia el càrrec per imperatiu legal. Acabem d'escoltar el moment en què Montse Bassa, del Torroella de Montgrí, va prometre el càrrec. Però no sé a què fineu l'orella, serà difícil d'escoltar. Són els cops de mans i peus que els diputats de Vox i alguns de Ciutadans, segons s'han explicat en diversos mitjans, feien cada vegada que algú ho prometia per imperatiu legal. Sumeu els 15 diputats d'Esquerra Republicana i els 7 de Junts per Catalunya. Però el pati d'escola també passava amb altres diputats d'altres partits. Cal remarcar que estaven al Congrés, un lloc on se suposa que totes les veus tenen dret a ser escoltades, perquè representen el poble. Si un partit no ho permet, aleshores què passa? Vol dir que els vots d'uns que són més civilitzats no tenen el mateix valor que el d'uns diputats que juguen a picar de mans? Si al Congrés dels Diputats ja no es pot parlar de tot, potser millor que escollim el nostre pròxim tertuliano al bar de la cantonada, que ja sempre s'ha pogut raonar de qualsevol tema. Són les 8 i 3 minuts, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I ara és moment de fer un repàs als titulars del Baix Empordà, perquè ahir a la nit es va celebrar el darrer ple del mandat a l'Ajuntament de la Bisbal, que havia estat convocat amb caràcter extraordinari. Els detalls ens els dona Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia des de la Bisbal. Doncs sí, darrer ple del mandat i un punt d'ordre del dia per destacar.
Entenem que l'aprovació d'aquest acord conveni és la culminació de més de 2 anys continuats de negociació, que suposa un avenç important tant per l'Ajuntament com pels treballadors.
Després de 22 anys de no haver-se actualitzat i entre retrets de l'oposició pel suposat electoralisme, va resultar aprovat el conveni regulador del personal de l'Ajuntament de la Bisbal.
I també seguim a la Bisbal, doncs, davant l'allau de promeses electorals referides al sector sud de la Bisbal que els diferents grups estan emetent en el que portem de campanya, l'Associació del Barri del Convent de la Bisbal ha emès una nota de premsa a través de les xarxes socials, Manel.
Toc d'atenció dels veïns del barri del Convent als polítics bisbalencs. A pocs dies de tancar la campanya, una nota de premsa feta pública ahir a través de les xarxes per l'Associació del Convent recorda als grups polítics que guanyi qui guanyi assistiran al primer ple municipal per recordar-los els seus compromisos. Comença per abocar que queden uns dies perquè acabi la campanya electoral, una campanya que s'està fent llarga i feixuga per algunes i alguns veïns que ho miren atònits i sorpresos per la quantitat de promeses que es volen dur a terme.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Gràcies, Manel. I de la Bisbal passem al debat de Sant Feliu de Guíxols, perquè ahir al vespre vam emetre el debat electoral de Ràdio Capital per les eleccions municipals de Sant Feliu de Guíxols. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Com era d'esperar, el tema estrella va ser Rius i Calvet, però també es va parlar del model de ciutat que es vol pel que fa al turisme i a la cultura i a l'habitatge social. Al debat no hi va assistir l'actual alcalde, Carles Motes, que va declinar la nostra invitació.
Doncs una mala obrada informació, perquè sempre hem de parlar, tothom hi hem de debatre, i per això la portada d'aquest matí. Igualment, els veïns de Palamós escullen el nom de tres nous carrers de la Vila Maria. Bon dia.
Bon dia des de Palamós. Els noms escollits a través del procés participatiu iniciat el mes de març i realitzat pel consistori són Carrer de les Triadores, de les Remendadores i de les Pageses, un homenatge a oficis desenvolupats per dones. Ara només queda que aquests canvis s'aprovin en el proper ple municipal.
Gràcies, Maria. El Festival d'Iberland Ciutat de Diversiones ha estat tot un èxit, Eugènia.
2.500 persones van assistir al festival que aplega el Càmping Internacional de Calonja a espectacles de tot tipus. Es tracta d'una trobada que impulsa l'orquestra Diversiones i la promotora musical U98.
I ara és moment de fer un repàs als titulars dels esports a Ràdio Capital. Comencem sabent que el SOTS 25 femení del Club Esportiu Femení s'imposa al Sant Gregori. Per acabar la temporada, Dani Pagès.
Un dia des de Palamós. El SOTS 25 femení del Club Esportiu Palamós es va acomiadar de la temporada el passat cap de setmana amb una victòria molt treballada davant del Sant Gregori, en un partit en què tot moment va estar igualat i el resultat final va caure per les palamosines pel resultat de 47 a 43.
Gràcies, Dani Pagès. 8 i 7 minuts. I avui, dimecres 22 de maig, en Martí Seguer ha anat fins a Palafrugell per explicar-nos l'actualitat cultural d'avui. Bon dia, Martí.
Bon dia. Avui comença el congrés Cork in Science al Museu del Suro de Palafrugell, on s'hi parlarà de les noves tendències, les innovacions en el suro, amb acadèmics, científics i representants de la indústria surera.
Gràcies, Martí. I ara també fem un repàs al temps, perquè aquest dimecres passa per un ambient gairebé estiuenc. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia. Temps repetitiu aquesta setmana, ja que avui la meteorologia es presenta sense canvis i, per tant, tornarem a gaudir d'un dia en general assolellat o amb pocs núvols que decoraran el cel. Podrà fer fins i tot calor migdia, ja que es poden assolir valors de 25 graus de temperatura màxima. Demà encara gaudirem de bonança meteorològica, però divendres arriben canvis i possibles ruixats.
I ara mateix un repàs a les temperatures del Baix Empordà. Tenim 15 graus a la majoria de municipis, com Albons, Palafrugell, Begur, Rupià, Sant Feliu de Guíxols i també Torroella de Montgrí i Vilopriu. En canvi, la temperatura més baixa, com és habitual, a Verges, amb 10 graus i mig.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre. T'esperem!
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Són les 8 i 10 minuts, queden 5 minuts per un quart de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I ara és moment de saber què va passar ahir al ple extraordinari de la Bisbal, perquè després de 22 anys sense haver-se actualitzat es van aprovar les condicions de treball dels empleats públics municipals a l'Ajuntament bisbalenc. Manel Magrinyà.
El primer punt d'ordre del dia del ple municipal celebrat ahir dimarts 21 de maig, amb caràcter extraordinari, va ser la proposta de pròrroga del conveni marc de col·laboració entre els ajuntaments de la Bisbal, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Corçà i Ullastret, que va ser aprovat per unanimitat. Tot seguit, es va aprovar, amb els vots a favor de l'equip de govern i el rebuig de l'oposició, la signatura d'un nou préstec per import de 2.500.000 euros. Escoltem Òscar Aparicio, del grup municipal del PSC i cap de l'oposició.
Des del grup municipal del PSC valorem molt negativament la proposta que ha fet avui l'equip de govern d'incrementar 2.500.000 euros més l'endeutament de la Generalitat, que en aquesta legislatura han demanat 8 milions d'euros en 4 anys, és a dir, una mitjana de 2 milions d'euros l'any. Entenem que no és sostenible per la Bisbal endeutar-nos tant.
Finalment, es va aprovar amb una única abstenció el conveni regulador de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de la Bisbal.
Bé, els dos sindicats representants dels treballadors de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, Comissions Obreres i UGT, entenem que l'aprovació d'aquest acord conveni és la culminació de més de 2 anys continuats de negociació, que suposa un avenç important tant per l'Ajuntament com pels treballadors, perquè ens permet disposar d'un instrument de referència que refon tots els acords adoptats durant els darrers 22 anys en matèria laboral.
Aquest era el comunicat del Comitè de Treballadors de l'Ajuntament. Un cop acabat el ple, l'alcalde va donar veu a un grup de pares i mares d'alumnes de l'escola Masclarà que van comparèixer per protestar contra la decisió de la Generalitat de tancar la línia d'un grup de P3 i per tal de demanar la col·laboració de l'Ajuntament. El regidor d'Ensenyament, Enric Marquès, es va oferir a fer-los costat en la reunió prevista per demà dijous a la Conselleria d'Ensenyament.
Gràcies, Manel, i no marxem amb tu perquè també la llau de promeses electorals referides al sector sud de la Bisbal que els diferents grups estan amatent en el que portem de campanya electoral ha causat preocupació entre els veïns del barri del convent de la Bisbal, Manel.
Al barri del convent hi viu un 20% de la població de la Bisbal i ve arrastrant des de fa dècades una greu problemàtica que semblava que havia estat assumida per tots els grups polítics el mes de desembre del 2018. Per tal de solucionar les dificultats del barri, s'havia arribat a consensos en el sentit de defugir la politització i seure tothom, polítics, experts, veïns, veïnes i tècnics. L'acord al que s'havia arribat d'actuar tots junts per resoldre un dels problemes més greus que té la Bisbal sembla haver-se esvaït davant les imminents eleccions municipals i el reguitzell de propostes partidistes adreçades al barri, que amenacen encapgirar els bons propòsits de fa tan sols uns mesos, ja que, segons afirmen els veïns, les seves angúnies no se solucionaran només en diners, com pensen alguns. Tot i que l'associació del convent s'ha volgut mantenir i es mantindrà al marge de la campanya, la llau de promeses que algunes formacions polítiques adrecen als electors han alarmat els veïns, ja que algunes els semblen poc realistes o directament forassenyades per un barri en el que hi ha per resoldre necessitats realment vitals. Els veïns no volen ser esquitxats per tot el que s'està veient aquests dies i que entenen que són promeses buides i pluja de milions trets de no se sap on. Els veïns del barri del convent avisen, doncs, que guanyi qui guanyi, pacti qui pacti, l'Associació de Veïns i Veïnes del barri presentarà i, com havien promès davant del ple de desembre, donarà el primer pas per començar el pla estratègic. Un pla on cada pas que es faci al barri estigui pensat per les dècades vinents i on cada cèntim i proposta sigui aprofitada per tota la comunitat. La nota de premsa acaba afirmant que el primer ple amb nou govern hi serem, presentant propostes, col·laborant i donant-ho tot i més per solucionar la problemàtica del sector sud, tal i com hem fet aquests darrers anys. La nota acaba desitjant a tots els grups sort a les eleccions i ens veiem aviat.
Supermatí.
Un quart de nou del matí, ara és moment de saber de què vam parlar durant el debat electoral d'ahir de Sant Feliu de Guíxols.
El 26 de maig, el Baix Empordà decideix el seu futur i Ràdio Capital hi serà per explicar-ho.
Els col·legis electorals han tancat. En aquest moment estem davant d'un col·legi que...
Des de les 9 del matí i durant tot el dia us informarem de l'evolució de la jornada electoral. I a 3:15...
Fa pocs minuts també s'han tancat les portes i doncs comença el recompte també de vot.
Programa especial.
Eleccions municipals 2019.
Amb enviats als principals col·legis electorals de la comarca. Amb una redacció preparada per seguir l'actualitat al minut. I un grup d'especialistes per analitzar el futur dels diferents pobles de la comarca. 26 de maig del 2019. L'Empordà decideix el seu futur. I nosaltres...
L'antena està oberta per qualsevol novetat que pugui haver-hi.
I serem per explicar-ho.
Ràdio Capital.
Doncs, com portem dient, des del 10 de fet, des del 10 de maig que van començar els primers debats, el debat electoral de Sant Feliu de Guíxols es va emetre ahir al vespre amb la presència de 7 candidats i candidates a l'alcaldia, excepte la de l'actual alcalde, que va declinar la nostra invitació. Com us hem explicat aquestes últimes setmanes, estem emetent debats electorals amb els 8 municipis més rellevants econòmicament i més grans, i també Begú i Pals. Avui és el torn de Santa Cristina d'Aro, però abans hem de parlar de Sant Feliu de Guíxols, que es va parlar ahir, i es van tractar els temes d'urbanisme, Rius i Calvet, com és evident, habitatges i joves, policia local i la participació ciutadana, entre molts altres temes. Eugènia Güell.
L'hotel Mas de Torrent va ser escenari d'aquest debat en el que, com has dit, no hi va assistir l'actual alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, del grup municipal Tots per Sant Feliu, perquè va declinar la nostra invitació. Per tant, no hi havia ningú en representació del seu partit, però sí que hi havia dos representants de l'equip de govern, Josep Melcio Muñoz, del PSC, i Sílvia Romero, cap de llista per aquestes municipals d'Esquerra. També hi havia Jordi Lloberes, de Guíxols des del carrer, Cristina Vicens, que s'estrena encapçalant la llista de Junts per Catalunya, Pere Albó, d'Avancem Més, Toni Sánchez, del PP, i Marí Fauré, de la CUP. Aquests dos últims partits, fins ara, sense representació de l'Ajuntament.
I com tots els debats, es va començar amb una valoració i balanç d'aquests últims 4 anys. Eugènia.
Josep Melcio Muñoz, del PSC, que recordem que està a l'equip de govern, va fer un balanç positiu i va valorar que la ciutat havia aconseguit una millor economia local, una administració més moderna i que havia fet funcionar altres punts estratègics de la ciutat, com és, per exemple, Guíxols Arena. A més, va destacar l'entesa amb la coalició.
Amb la coalició realment complicada, en uns moments complicats, però que amb la voluntat dels tres grups doncs, ha pogut superar moments que no eren els òptims, en aquest cas, pel funcionament d'una coalició política.
Sílvia Romero va fer també una valoració positiva de la seva acció de govern conjunta després del que va qualificar de situació d'immobilisme que patia la ciutat abans que Esquerra entrés a govern. Va ressaltar el consens amb la coalició, però ja d'entrada va fer autocrítica.
I sobretot hi ha una cosa que no hem complert i que nosaltres no ens podem permetre no complir. No hem treballat bé la participació ciutadana. Hem fet moltes coses, però ens ha costat fer les coses amb la ciutadania.
Jordi Lloberes, de Guíxols des del carrer, va valorar positivament el projecte educatiu del govern i d'apropar l'administració a la ciutadania i de fer més fàcil la burocràcia. Evidentment, també hi va haver crítiques i va retreure el tema de Rius i Calvet i dos temes més.
Un és el tema de les escombraries. Avui la ciutat doncs, no té cap millora en el seu tema de les escombraries que tenia fa 4 anys, i l'altre és el tema de l'habitatge. Jo penso que la inversió en habitatge ha estat el gran oblit del govern en aquests 4 anys.
Aquí van començar a sortir tots els temes que més endavant es tractarien. Cristina Vicens, de Junts per Catalunya, també va criticar Rius i Calvet perquè va dir que no havia revertit en els motors econòmics de la ciutat. Pere Albó, d'Avancem Més, va criticar la gestió de la neteja i, com era d'esperar, també va expressar la manca de projecte amb Rius i Calvet. Toni Muñoz, del PP, va criticar la falta de transparència del web de Sant Feliu de Guíxols i va dir que volien baixar l'IBI i incentivar el turisme. Aquí ja va sortir també un tema de la policia local que també tornaria a sortir més endavant al debat. Marí Fauré, de la CUP, per la seva banda, va dir en canvi que l'Ajuntament s'havia basat en un creixement pensat en el turisme amb una visió capitalista i que això implicava que la gent del poble tingués feines precàries i que hi hagués poques infraestructures pensades pels ciutadans i ciutadanes.
Eleccions municipals 2019 a Ràdio Capital.
També després d'aquests primers minuts de valoració, els candidats i candidates es van iniciar en el bloc d'urbanisme, en el que sobretot es va parlar de Rius i Calvet, especialment el gran projecte urbanista que no ha deixat a cap, que no ha estat exempt de polèmica durant aquests últims 4 anys.
Josep Melcior Muñoz va defensar la seva reforma i la seva actual utilitat.
Que és un espai que s'ha recuperat a la deixadesa, a la buidor. I ara hem omplert el front marítim de llum, d'accessibilitat i, sobretot, d'espai de passeig. Aquest passeig, que evidentment s'ha de seguir refent.
Guíjols des del carrer va reiterar la seva queixa pel que fa a com es van gestionar els oms del passeig.
I aquells arbres han estat víctimes de les presses i dels diners. Perquè si s'apostava per mantenir els oms en aquell indret, segurament no arribàvem a estrenar, no, a temps perquè es poguessin fer el número que es va fer. Per tant, una cosa és el Rius i Calvet com ara, i l'altra és el procés fins a Rius i Calvet com ara, que és el que nosaltres en el seu moment vam criticar.
Amb el tema de Rius i Calvet es van acabar referint als turistes i visitants de Sant Feliu de Guíxols. Toni Muñoz va reiterant diverses vegades al llarg del debat la falta de turisme, cosa que Sílvia Romero va respondre dient que Sant Feliu de Guíxols era un destí turístic de primer ordre. Mari Fauré, de la CUP, va posar sobre la taula la gent del poble.
Que sigui un destí turístic, molt bé, però... I sí, pensem primer a la gent que viu a Sant Feliu. Crec que si estàvem parlant de Rius i Calvet, és un molt bon exemple de que, hi ha una falta de respecte al patrimoni, i al patrimoni natural en aquest sentit, com parlava en Jordi dels arbres. Dos, en tenim un espai que està ple de formigó, a l'estiu, quan fotrà 50 graus, allà a veure qui s'hi quedarà. Estem davant d'una mercantilització de l'espai, perquè aquest espai no es quedarà buit. Hi haurà terrasses de bar.
Això ho està dient vostè, que no ho ha tret del lloc. Això és una falsedat i una mentida que estan fent cops segons tu.
Com tot el que dius.
Això és mentida.
Com veieu, això va causar cert debat. En aquest sentit, Cristina Vicens també va dir que era bo que es modernitzés, però que el sentiment de pertinença de patrimoni històric havia quedat oblidat i que abans s'hagués hagut de fer un pla director.
I pitjor, però sí que considerem que aquest tipus d'obra no ha revertit en el que és la dinamització, doncs, dels motors o de posar en valor els motors econòmics de la ciutat, que al final aquests motors són els que ajuden a la cohesió i a la millora del benestar del ciutadà.
Pere Albó també va posar en valor la diferència entre el pressupost inicial i el que ha acabat costant aquestes obres. I Sílvia Romero va mencionar el moviment ciutadà d'alerta Sant Feliu i la importància d'aquesta inquietud malgrat tots els factors que intervenen a la gestió municipal.
En aquest sentit, vam entrar al tema de participació ciutadana, on la CUP va encetar el bloc dient que el govern era el poble. Oi que sí, Eugènia?
Van explicar que ells volien una democràcia més directa, funcionant amb associacions, assemblees i fent consultes populars. Sílvia Romero, d'Esquerra, va afegir que en el seu programa hi hauria pressupostos participatius i un punt mig pel que fa al tema de la participació ciutadana. Escoltem-la.
Tenim una mancança importantíssima, que és que no hi ha aquesta cultura participativa, perquè no hem sigut capaços de traslladar aquesta cultura de la participació en els afers públics ja des de les pròpies escoles. Per tant, plantejament, participació... des del punt de vista de l'educació, començar a treballar en que la nostra societat, els nostres conciutadans, cada vegada entenguin més la participació com una responsabilitat respecte al lloc on viuen.
En això hi van estar d'acord la resta de formacions polítiques i Pere Albó s'assumava als pressupostos participatius i també va proposar una modificació del reglament orgànic municipal que fa referència a la participació. Muñoz va dir que s'havia d'avançar en participació ciutadana, però que havia de ser de proximitat i que s'ha de ser conscient que no és una ciutat homogènia. I Toni Sánchez, per la seva banda, va estar d'acord que el ciutadà ha de tenir veu, però...
Però, ojo amb això, però clar, si entre 7 persones, la majoria de les coses, no ens posem d'acord, i imagineu 23.000 habitants, no? Jo, per mi, el més important és trepitjar el carrer. O sigui, la persona que representi el poble ha de trepitjar més el carrer. Després, el que parlo amb la gent, bueno, esperem que l'alcalde no veiem, no parlem amb ell, no podem... s'ha de trepitjar el carrer, s'ha de parlar amb els ciutadans, que són els que comuniquen les seves mancances, els seus problemes...
Pere Albó va dir que hi hauria d'haver una taula de turisme, cosa que a Cristina Vicens li va semblar molt bona idea, i que hi ha gent al sector privat que no pot traslladar les seves propostes. Albó va dir que havia de ser l'Ajuntament que anés darrere de les entitats.
lloc hi ha un teixit associatiu espectacular a la nostra ciutat. Bé, la majoria d'associacions que se'ns han acostat durant aquests 4 anys ens han explicat que el tema de les subvencions ha anat a pitjor, que s'ha burocratitzat molt tot el que són els processos, que s'ha fet molt i molt complicat. I per tant, una de les propostes d'Ajuntament Obert que nosaltres posaríem sobre la taula és la del tramitador. O sigui, no pot ser que les entitats se'ls compliqui la vida a l'hora d'accedir a l'Ajuntament.
La campanya, la participació, els resultats, les reaccions. Tot a radiocapital.cat/municipals2019.
I sobre el tema de participació, sembla que hi va haver consens i amb això vam entrar amb Habitatge i Gent Gran, Eugènia.
Aquí també jugava el turisme, perquè pot ser un factor que influeixi en els pisos socials, o almenys això s'havia dit. Però el Bo va dir que si s'enfocava així, s'enfronta a la ciutat i que es tractava d'un fals dilema.
Des de l'Ajuntament hem d'assumir la responsabilitat de fer habitatge social i d'aconseguir que, sobretot la franja dels nostres joves, que és dramàtic, que han de marxar de la ciutat i no poden viure a la nostra ciutat quan tenen ganes de quedar-se, això és una responsabilitat que ha d'agafar l'Ajuntament i que ha d'aconseguir que vagi creixent el parc d'habitatges que s'ofereix, i a la vegada ens hem de poder continuar guanyant la vida amb el turisme.
D'aquesta manera vam passar a parlar d'habitatge social. Per part de la CUP és el punt número 1 que es vol tractar des de l'Ajuntament, inclòs el tema Ocupa. I Jordi Lloberes, d'aquí Xulcés del Carrer, també va opinar que aquest govern no havia fet la feina en aquest sentit, tal com el Bo també havia indicat, i que és un problema important.
Un és invertir en vivenda, és a dir, en lloc està escrit que els ajuntaments no puguin tenir vivendes públiques per destinar a lloguer social. És a dir, és perfectament possible que un ajuntament tingui vivendes. És cert el que diu la Mari del tema del pla local d'habitatge. Nosaltres ho hem demandat alguna vegada, el pla local d'habitatge de Sant Feliu, em sembla que és de fa 15 anys. Per tant, home, sí que s'ha d'actualitzar.
Sembla que va ser un tema en el que es van posar bastant d'acord. Jordi Lloberes també va dir que s'havien de limitar els pisos turístics i va parlar de la taxa de verificació de l'habitatge buit. Toni Muñoz, del PP, també va apostar per pisos socials, i Cristina Vicens també va estar d'acord amb la reactivació del pla local d'habitatge, molt relacionat, va dir, amb el tema de l'activació de motors econòmics. El PSC va contestar per evitar, va dir, fer demagògia. Josep Malcio Muñoz.
No només hem de tenir assegurat, i això és bàsic, i crec que tots ho compartim, és bàsic tot el tema de la protecció social, això és bàsic, és a dir, ningú està al carrer, ningú està al carrer de la ciutat, i l'esforç que s'ha fet ingent des de serveis socials, des d'habitatge, perquè això sigui així, cal reconèixer-ho. Dos, la problemàtica de l'habitatge s'ha d'afrontar com una qüestió de país.
De manera més breu, es va parlar també de la policia local, en la que Toni Sánchez va criticar suposades irregularitats i va fer un munt de propostes, entre elles augmentar el nombre de policies. L'equip de govern va defensar la feina que havia fet i la resta de formacions polítiques van reconèixer els problemes que hi havia hagut amb la policia local. També es va parlar de cultura i la majoria aposten per fomentar la cultura popular, malgrat no hi va haver massa consens amb l'objectiu i la funció del Museu Thyssen. Tot plegat, més detallat, ho trobareu al resum del web de radiocapital.cat o també escoltant el debat sencer que hem penjat online.
Moltes gràcies, Eugènia. I com hem dit, avui a 8:45 del vespre, Santa Cristina d'Aro va a debat. Els alcaldables parlaran dels temes més polèmics i els que més preocupen als ciutadans. Avui a 8:45 al 93.8 FM, al Facebook Live i a radiocapital.cat.
Eleccions municipals 2019.
I canviem de tema perquè de Sant Feliu, del debat de Sant Feliu, anem a Palamós, que ja té nom per a tres carrers de nova creació de la vila situats a la zona del Pla de Sanau. Gràcies al procés participatiu iniciat per l'Ajuntament, els veïns i veïnes han pogut realitzar les seves propostes per posar nom a aquests indrets del municipi. El carrer de les Trilladores, de les Remenadores i de les Pageses s'incorporaran al nomenclàtor municipal després que ho aprovi el ple municipal. També s'ha acceptat el canvi de nom de l'actual carrer de Remigi Robau i Morató, Maria Monteis.
El consistori va engegar el passat mes de març el procés participatiu per trobar noms per als tres nous carrers que té la vila. Es va informar als palamosins i palamosines que els noms seleccionats havien d'estar relacionats amb els elements específics i concrets de l'àmbit on estan situats aquests carrers, o bé de noms de personatges locals rellevants vinculats al territori i preferentment femenins. En total es van rebre 97 propostes que la comissió de Nomenclàtor va valorar i van sortir d'entre 4 i 6 propostes per aquests carrers i fins a 9 per a l'actual Remigi Rubau. Aquests tres carrers es troben situats a la zona del Pla de Sanau, a Sant Joan, i sorgeixen fruit de la perllongació del carrer d'Enric Vinque, que actualment està en fase d'execució de la seva urbanització. Dos d'aquests carrers connectaran amb l'Avinguda de la Llibertat i el tercer ho farà amb l'Enric Vinque i el carrer de Núria. Els resultats finals responen a oficis realitzats per dones i que han volgut ser homenatjats. El primer carrer s'anomenarà Carrer de les Triadores, un homenatge als milers de dones que treballaven a les fàbriques de suro. El segon és el de les Remendadores, ofici molt important de la vila i que consistia en arreglar les xarxes dels pescadors. I finalment, el Carrer de les Pageses, rendeix homenatge a les dones que cuidaven la casa, la família, l'hort i el bestiar petit com aviram i conills. A més, els palamosins i palamosines han escollit el nom que substituirà l'actual carrer Remigi Rubau i Morató, que connecta el carrer de Roqueta amb el de Lleida, al barri de les Cases Noves i que es va construir a finals de la dècada dels anys 50. El ple municipal, i per unanimitat, va acordar canviar-lo en compliment de la Llei de la Memòria Històrica i seguint les recomanacions d'actuació sobre els símbols identificats al cens del Memorial Democràtic. En aquest cas es tracta del nom d'un excombatent del bàndol franquista que va pertànyer a la falange espanyola tradicionalista Jones. El més votat per aquest canvi és el d'en Gràcia Ayats Oliva, coneguda com Gracieta, una veïna que es va fer famosa per l'estraperlo i contraband de tabac, pa, cafè i tot tipus de productes de primera necessitat. Gràcies a ella, moltes famílies van poder menjar i sobreviure durant la postguerra. Després de donar per tancat el procés participatiu, els noms escollits pels veïns i veïnes es traslladaran al ple municipal per a la seva aprovació definitiva.
Gràcies, Maria. El Festival d'Iberland Ciutat de Diversiones ha estat tot un èxit i 2.500 persones van assistir a la trobada que impulsa l'orquestra Diversiones i la promotora musical U98 al Càmping Internacional de Calonja, Eugènia Güell.
El seu líder, Albert Fort, ha explicat a Ràdio Capital que n'està molt satisfet i que té ganes d'una propera edició millorant alguns aspectes. Escoltem-lo.
Tant al Càmping com nosaltres estem molt contents i bueno, més que tot és tema serveis logístics de menjar, de seguretat poder anar als accessos, bueno, tonteries millorables, però crec que el concepte que volíem de festival, el que volíem com a fin cap de setmana voltant de diversiones i dels anys 80 i que fos una festa en què diferents racons i diferents espais, tant joves com pares amb nens, crec que l'hem aconseguit.
Així doncs, més enllà d'aquestes coses puntuals, el concepte, ha dit Albert Fort, ha estat un èxit. La idea del festival, ens ha explicat, no és tant anar a veure un grup en concret, sinó com aspecte global, com una fórmula on hi passen moltes coses a racons diferents de la ciutat. El festival va oferir un conjunt d'espectacles de tot tipus, des de teatre a exposicions, passant per activitats i música, sobretot dels anys 80 i dels 90. L'ampluja, malgrat va ser present al llarg de tot el cap de setmana, no va impedir que el nombre de persones que hi van assistir fossin moltíssimes, 2.500, tal com hem dit abans, i això va assegurar l'èxit del festival al Càmping Internacional de Calonja. D'aquesta manera, se'n suma segona edició, de moment encara no al 100%, però amb moltes ganes.
Moltes gràcies, Eugènia, i ara és moment del comentari d'opinió. Avui és moment del comentari d'opinió del Martí Sabrià i per molts dels vosaltres que veu escoltar el programa el dilluns al matí us sentireu identificats.
Polèmica democràtica. Ahir Ràdio Capital obria la seva portada parlant d'eleccions democràtiques i es lamentava tot explicant que 7 municipis del Baix Empordà les eleccions seran simbòliques perquè només hi ha una llista i per tant passi el que passi, tinguin 7 vots o en tinguin 300, ells, els que s'han presentat, seran els representants del poble a l'Ajuntament els propers 4 anys. Potser ho faran molt bé, malgrat no tenir oposició, o potser no ho faran llei bé a ulls de part dels veïns. En qualsevol dels casos, ens semblen plenament responsables els que es presenten, i molt més irresponsables els que probablement els criticaran des de la comoditat del que observa el Marajol assegut en un banc del passeig. Exercir la responsabilitat és també una magnífica manera, potser la millor, d'exercir la democràcia. No he entès mai les crides a no votar, ni entenc la gent que sempre espera que siguin els altres els que assumeixin les responsabilitats i els que facin la feina. Malauradament, la gent sense esma per participar d'una llista municipal acostuma a ser la mateixa que no té temps de fer accions solidàries, ni temps per anar a les reunions de pares del col·legi, ni d'organitzar les festes del poble, ni d'acollir un paper o una llauna quan passeja. Tots sabem que tenir ajuntaments és estrictament necessari si hom no vol viure en el caos permanent. El meu reconeixement, doncs, als valents que han fet aquestes llistes. Ells, tant com els que hauran de guanyar-se una regidoria a les urnes, han entomat la responsabilitat que el seu ajuntament no generi un buit de poder i que el seu poble no perdi tota raó de ser poble. El que no deixa de ser curiós és que molts d'aquests pobles siguin veïns i tots de la banda de ponent de la comarca, i una esmena a Forallac i a tres llistes i un ambient de final de Champions.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Un comentari d'opinió que ha comentat Forallac. Cal remarcar que el dilluns, en lloc de dir Fontanilles, vaig dir Forallac. Va ser un error de les presses del directe. Demano disculpes. Em referia a Fontanilles, a pas Forallac. Forallac sabem que hi ha en tres llistes i, com bé ha dit en Martí Sabrià, moltes ganes de debat. I avui ja està oberta la llista d'espera per apuntar-se al projecte Walden 21. N'hem parlat moltes vegades. És aquesta iniciativa impulsada per l'associació Sostre Cívic i que vol buscar una alternativa per la gent gran per viure-hi. És a dir, una opció diferent a les residències habituals. Avui entrevistem un dels impulsors del projecte, Josep Maria Ricard. Bon dia, Josep Maria.
Hola, bon dia.
Doncs, primer de tot, quina és la situació actual del projecte Walden 21?
Bé, la situació actual estem una mica, diguem-ne, com a principis d'any, o sigui, a l'espera de que el ple de l'Ajuntament va aprovar el nostre projecte, però clar, ha de passar els tràmits a urbanisme de la Generalitat. Això es va presentar cap a finals d'any i principis de l'any, i esperàvem que allà al mes de març, abril màxim, doncs tinguéssim l'aprovació, espero que sí, d'urbanisme, que no hi posin cap pega o si hi hagués alguna modificació a fer-la. Però clar, degut a que primer les eleccions generals i ara precisament, diguem-ne, aquest mes les municipals i europees, va, esperem que tot això hagi retrasat o sigui el motiu pel qual encara no tenim el permís de l'Ajuntament, en el permís d'urbanisme, que després ha de ratificar l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Bé, és un problema de tràmit.
Ah, clar, heu començat la llista d'espera, la llista d'espera ja està oberta, però els tràmits encara, la llicència encara no la teniu. Començar els tràmits abans de tenir la llicència és bona idea?
No, el que fem és la captació, portem un any així, si ja partim més d'un any, o sigui, això és molt lent, en principi. Primer tens de trobar la localització i abans, lògicament, el grup de socis interessats, diguem-ne, en el projecte, sigui a Sant Feliu o sigui a una altra banda, no? Clar, nosaltres tenim la gran avantatge que perteneixem a la gran cooperativa de Sostre Cívic, que treballem tots, tant per gent més jove, en cessió d'ús, per part de terrenys dels ajuntaments, com per la gent gran, en aquest cas els sèniors, que en diem, per ajudar-los precisament a crear aquests grups, que és el més complicat, no? Clar, mentre es fan els tràmits, es fa la la compra, es fan les arts, etc, no pots parar. O sigui, has d'anar buscant gent, has d'anar informant-te, dinàmiques de grups, i sobretot la coneixença entre nosaltres, que això és bàsic, perquè clar, viurem els propers 20 anys amb una mena de comunitat. No la comunitat de veïns clàssic, que el senyor de sota no coneix el de dalt o el veí del costat, no? Clar, això és lent. Mentrestant es fan els tràmits, sí que hi ha el permís per part de la, bueno, millor dit, l'aprovació per part del ple de la Junta de Sant Feliu, i el tràmit final és aquest, per això passa en qualsevol tràmit de qualsevol construcció que pugui afectar, doncs, una zona determinada o una construcció determinada. Ho entenem, ho entenem perfectament, però que no estem parats.
Clar, i ara mateix no esteu parats, però quanta gent teniu a llista d'espera ja?
Nosaltres en aquests moments tenim 25, diguem-ne, apartaments. Nosaltres en diem unitats de convivència, perquè crec que és la paraula més, més adient. Com també no es diem el grup promotor, sinó es diem el grup impulsor, perquè promotor té unes connotacions massa immobiliàries. Ja m'entens. Aleshores, el que hem fet nosaltres és dir, bueno, estem fent ara el preprojecte, precisament l'acabem el mes de juliol, o sigui, les primeres quatre ratlles per saber què volem, perquè, clar, pensem que som en aquests moments 37 promotors, o sigui, 37 persones que fan una carta als Reis, una carta als Reis per entendre'ns, i que demanen, bueno, doncs, no sé, des d'una habitació, jo vull una cuina d'aquest tipus, doncs jo vull no sé, unes zones comunes, menjador, cuina, etc. Clar, hi ha que posar d'acord amb els arquitectes i amb els que ens preparen, diguem-ne, tota aquesta dinàmica de promoció de tot això, pues, clar, i això porta temps. Tant de temps porta que portem així quasi bé 2 o 3 mesos, no? Clar, això és un gran avantatge. Si comencéssim a partir dels permisos i la compra, etc, i comencéssim, bueno, estaríem potser encara el doble de temps que pensem anar-hi a viure. Així és, per sobre, puc dir-te una cosa. Nosaltres hem tardat pràcticament 7 anys per arribar aquí, en grups que s'han muntat, en grups que s'han desfet, etc. Aquest grup concretament va començar farà 2 anys i mig, i encara ens en falten 3 per arribar-hi a viure. O sigui que no és tan fàcil. No és allò d'un promotor immobiliari que és una sola persona que decideix fer negoci o no. Suposo que sí. Amb la seva construcció, i clar, com que ell decideix, posa els materials que vol, va a la zona que vol i posa els preus als pisos que vol, amb el seu benefici. Nosaltres no. Nosaltres estem treballant a cost, sense afany de lucre, i a sobre preveient les dependències. O sigui, no acabem l'edifici i ja podem anar a viure, sinó que aleshores comença, diguem-ne, la preparació per dir, bueno, i què passarà si algun dia un de nosaltres té una dependència de grau 1 o grau 2 o grau 3? Hem de preparar, inclusiu, no sé, que un ascensor sigui més gran que capigui una camilla, que les portes tinguin 90 per entrar una cadira de rodes. Encara que en aquests moments els 37 que socis que som vàlids, per entendre'ns, quan tinguem 85 anys no tindrem ni jo mateix la capacitat, que jo estic parlant ara, no? Vull dir, és igual, és així, eh?
I, clar, ara esteu encara pendents de la llicència. Entenem que el procés de llista d'espera segueix obert. On s'hi pot inscriure la gent?
Bueno, nosaltres donem un correu, que si voleu els oients el poden apuntar, o simplement, no sé, recordar-ho o tornar a sentir aquesta entrevista, a la carta, que és info.walden21 en números romans, i Walden és doble V baixa, .sostrecivic@gmail.com. Això seria perquè rebran el dossier amb els preus, localització, qui som, què fem, el nostre ideari, que és molt important, i per què ho fem, bueno, tot això, i després rebran un qüestionari, perquè nosaltres hem de saber també que no admetem a tothom, sinó, clar, amb unes característiques determinades, perquè no és tan sols que és més econòmic, no, vull dir, és tota una filosofia de vida, és a dir, volem entrar en el món de les residències privades, les públiques evidentment no, les privades que fan negoci amb la nostra bellesa. Aleshores, evidentment, això és una filosofia de vida, perquè és compartir, és ser generós, és col·laborar, i sobretot tenir l'esperit cooperatiu, o sigui, treballem tots a cost. I, evidentment, tots són pan voluntari. O sigui, aquí ningú cobra un duro, diguem-ne, dels que hem arrencat això.
Sí, has
no hi ha benefici.
Has comentat el tema del preu. Quin és el preu per poder
estar... El preu, en aquests moments, nosaltres tenim una entrada que en diem dipòsit. Un dipòsit vol dir que, clar, per comprar, en principi, el terreny, en aquest cas l'edifici, hem comprat... estem en tràmits de compra d'un hotel que està a Sant Feliu de Guíxols, que abans era el clàssic hotel amb habitacions, i l'hem de reconvertir en apartamentets de 40 metres, però clar, en zones comunes molt grans, no? Des de tractaments de físics o una petita farmaciola, fins a grans sales de polivalents, cuina, menjador, etc. Demanem, en aquests moments estem movent-se amb una forquilla entre 35.000 i 40.000 euros, que és el dipòsit. Dipòsit vol dir que si algun dia una persona dels nostres marxa, s'emporta aquesta quantitat, o sigui, és un dipòsit per comprar, i el que entra paga aquest dipòsit, o sigui, és com una cadena, no? O sigui, aquí pagues 40 i te n'emportes 40.
I el preu mensual?
No passa res. I el preu mensual, el que és, en diem, tenim dues quotes, una quota d'ús, vol dir, l'ús vol dir és com un lloguer, no? Perquè, clar, tu no ets propietari, uses l'apartament. I la propietat és la cooperativa que tu al mateix temps és el soci, no? Això són els nous models que hi ha ara, antiespeculatius, de la construcció, bueno, en aquest cas dels habitatges per gent gran i inclús per gent jove, no? Paguem més o menys sobre, o pagarem les obres, etc. Amb això pagarem el crèdit i sortirà per uns 750 euros mensuals. El preu d'un lloguer, que tu no ets propietari, tu no repetir, però ets propietari per l'altre cantó, no? I per l'altra banda hi ha una quota de manteniment, o sigui, la d'ús seria 750 euros, que és com un lloguer normal, que uses aquest apartament, però clar, amb la gran avantatge és que ningú et fotrà fora fins que tu vulguis. És indefinit, eh? I pagaràs el mateix ara 750 euros que d'aquí 30 anys 750 euros. A dintre d'això hi ha una quota de, com se diu això, de solidaritat en sostre cívic, perquè aquest model sigui replicable. Nosaltres som solidaris amb propers models que es puguin fer d'aquest tipus i els ajudarem. Ara som pioners, ara estem obrint camí a la neu. I per l'altra banda tenim una quota de manteniment que incluïm les despeses de llum, aigua, de subministres, per entendre'ns, un menjar diari, perquè entenem que allò és casa teva, per tant tu esmorzes a casa teva i sopes a casa teva, i a mesura que vas fer gran potser anirem adaptant-se també a la nostra bellesa, no? I després això inclueix el que t'he explicat, o sigui, la costa de subministres, i el més car que hi ha és per veure les dependències. I nosaltres volem arribar fins al grau 3. El grau 3 vol dir que necessites persones que estiguin 24 hores o 18 hores amb tu, que donguin a menjar, que tutxin, t'aixequi, bueno, un Alzheimer profund o un altre sistema, no hospitalari, eh? Hospitalari és una altra història, eh? Però sí que, bueno, aquestes residències que veus molta gent allà, doncs, en grau 3, que una persona porta 10 persones i com més barat tu els hi pago, parlo de les privades, eh? Com més econòmic els hi prevanda, més beneficia. Nosaltres no anem al revés, totalment al revés.
Doncs Josep Maria Ricart, impulsor del projecte Walden 21 a Sant Feliu de Guíxols, gràcies per l'entrevista, per poder acceptar la trucada de Ràdio Capital.
Bueno, i a vosaltres per ajudar-nos a fer aquesta difusió i que intentem que servim com a model de les properes, diguem, les realitzacions que es puguin fer. Penseu que en aquests moments, entre cometes, hi haurà uns 4 o 5 projectes que estan uns iniciant i els altres, diguem-ne, ja estan, com el nostre, molt realitzats, no? Però això en 5 anys serà ja una realitat, i quan la gent li parlaràs del cohabitatge sènior o del cohousing en anglès, que ara està més de moda, doncs sabrà el que és la gent. És a dir, cooperativa d'habitatge sota el sistema d'ús a cost, col·laboradores i a sobre, diguem-ne, autogestionades. I a sobre, sense un duro, demanar a l'administració, eh? O sigui, a l'administració no els costa un duro tot això. O sigui, com hem fet sempre aquesta generació dels anys 50, hem creat cooperatives escolars perquè es pogués ensenyar en català, hem creat cooperatives de treball, i ara estem cooperatives per la gent gran, per les residències de gent gran.
Doncs, Josep Maria Ricart, gràcies. Vale. I fins la pròxima. Adéu, bon dia.
Fins la propera, gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Tres quarts i cinc minuts de les 9 del matí. Ara és moment dels esports, perquè el Sots 25 femení del Club Esportiu Femení s'imposa al Sant Gregori per acabar la temporada. Dani Pagès.
Bon dia des de Palamós. El Sots 25 femení del Club Esportiu Palamós va guanyar el passat cap de setmana al Sant Gregori en un partit molt treballat i que no es va veure la millor versió de les palamosines, sobretot al llarg del primer quart, on es va veure un joc imprecís i pèrdues constants de pilotes. Al segon quart, la versió va millorar amb una bona defensa i un atac fluid, el fet que va permetre arribar amb un 18-19 que donava 9 punts d'avantatge a les locals. El temps de descans es va homenatjar l'Abril pels seus més de 100 triples aconseguits al llarg de tota la temporada. Se li va fer entrega d'una pilota signada per companyes, pares, mares i gent del club, i es va enlairar un globus amb l'efemèride. Els dos últims quarts, el joc va ser el mateix, pèrdues constants de pilotes, joc imprecís i doncs no es va poder veure el millor joc pel que fa a les palamosines. Malgrat tot, es va arribar al final amb el marcador de 47-43, 4 punts d'avantatges que serveixen per tancar la temporada. Una temporada difícil, en la que ha estat molt regular, malgrat tot, sobretot per les baixes i les lesions constants que ha patit l'equip.
Doncs avui és dimecres 22 de maig i és moment de saludar la Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Bon dia, Teresa.
Hola, molt bon dia. Bon dia.
Doncs avui, com cada dimecres, ens parles de les dels nous llibres que ens recomanes. Què ens recomanes avui?
Avui estic poètica. Avui recomanaré el llibre de poesia. No podem utilitzar la paraula nou, perquè a mi m'agrada molt donar llarga vida als llibres, i sobretot si tenen aquest contingut com els poemaris de la Rosa Font. Dos paraules de la Rosa, ella és poeta, professora de literatura catalana a Girona, i autora de poemaris i alguna novel·la, però poquetes. És de Sant Pere Pescador i va néixer l'any 57, per tant, està a la franja dels 60 anys. Us vull llegir una poesia, sé que tinc poc temps, però avui començarem el dia poèticament.
Així que m'agrada, comencem.
La Rosa Font, un poema titulat Posar-me les sabates, del poemari Em dic la veu. Diu així: posar-me les sabates al matí, anar fins a la cuina, veure la persiana alçada dels veïns mentre em prenc un cafè, són moviments que conflueixen a l'espai, que em marquen els meus ulls. Allà, darrere la finestra, s'acoplen els coloms dalt del pollàncara, amb aquell batre d'ales que sedueix la mort. Quan surto, un raig de llum esquinça l'ombra del llindar i un cop de vent barra la porta. A dins queden el rostre, els gestos repetits, els sons frenètics, partícules de pols que van caient sobre l'aigüera. Demà al matí, ja ho sé, em tornaré a posar les sabates, caminaré fins a la cuina, veuré la persiana alçada dels veïns mentre em prengo un cafè. Rere la finestra, silenci. De la batre dels coloms en naixerà el crepuscle. I aquesta és la poesia de la Rosa Font dintre del poemari Em dic la veu.
T'ha agradat? Ens ha encantat, almenys a mi, que és l'única persona que pot opinar ara mateix, i a mi m'ha encantat, així que la meva opinió val per tothom.
Doncs fantàstic. No us perdeu aquesta poeta catalana empordanesa, ada empordanesa i tan nostra com la Rosa Font.
Doncs seguirem pendents de la Rosa Font i de tots els altres autors que ens recomanes setmana rere setmana, i com bé has dit, tenim poc temps, així que em sap greu, però la setmana que ve intentarem donar-te més temps.
Molt bé, doncs que tingueu un dia extraordinari, que penso que ho farà.
Igualment, adéu, bon dia.
Bon dia, adéu-siau.
I ara és moment de fer un repàs a l'actualitat general, perquè Oriol Junqueras promet la Constitució des del compromís republicà com a pres polític i per imperatiu legal. Els diputats de Vox intenten impedir que se senti el president d'Esquerra Republicana fent soroll picant les taules.
El mateix ha succeït amb els diputats de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, Josep Rull i Jordi Turull, qui han promès el càrrec al Congrés per imperatiu legal amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble de Catalunya. Ho han fet enmig dels crits i els cops que han fet els diputats de Vox, que han impedit que se'ls pogués sentir. Per la seva part, la portaveu de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha promès amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre i al poble català per la llibertat dels presos i exiliats per imperatiu legal.
I també la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, defensa que el Congrés no pot ser un espectacle de crits i falta de respecte, i fa una crida als consensos. La presidenta de la Cambra Baixa es compromet a exercir el càrrec amb imparcialitat, però sense ser neutral en el que afecti la seva missió institucional.
Desde su creación ateniense, la democracia siempre ha tenido algo de espectáculo, pero ese espectáculo no debe ser el de los gritos o la falta de respeto, sino el de la fina inteligencia y, cuando se pueda, la brillantez oratoria y la defensa leal de las posiciones políticas. Lo otro rebaja a los representantes y ofende a los representados.
Batet ho ha dit durant el seu discurs a la sessió de Constitució de la Cambra Baixa, dirigit als diputats després de ser elegida presidenta de la institució i de la picabaralla durant la presa de possessió dels diputats independentistes. Batet ha avisat que cap dels grups parlamentaris representen exclusiva Espanya, ni cap dels seus territoris. I ha dit que les necessitats de la societat espanyola no se solucionaran sense acció conjunta i coordinada de les forces polítiques.
I del Congrés passem al Senat, perquè el socialista català Manuel Cruz és escollit nou president del Senat amb 140 vots dels 250 disponibles. Ciutadans ha proposat la seva senadora per Navarra, Ruth Goñi, que no ha aconseguit l'aval necessari.
En la votació també s'han registrat 84 vots en blanc i 15 nuls. Està previst que la mesa del Senat estigui formada per 3 membres del PSOE, 3 membres del Partit Popular i un del PNV.
Gràcies, Alba Legide. Quan queden gairebé 2 minuts per les 9 del matí, fem un repàs de l'agenda abans de passar la taula de so en Marc Clapés. A Palafrugell avui comença el Congrés Cork in Science. Martí Sabrià.
El Congrés comença i s'allargarà 2 dies. Es fa al Museu del Suro, on es parlarà sobre noves tendències i innovacions en el suro, des de la indústria del vi a les noves aplicacions. També hi haurà fòrums de discussió entre científics, acadèmics i la indústria, generant comunitat i aportant noves idees i potencials al voltant del suro i del seu cicle de vida.
Al Terracota Museu de la Bisbal hi podeu veure porcellana de ficció.
La Marta Martínez Hortet es va iniciar en l'art de la ceràmica l'any 1995 a l'Escola L'Argila de Barcelona. També va realitzar cursos a diverses escoles de la ciutat fins l'any 2000, que es trasllada a la Bisbal d'Empordà per formar-se a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal. A través del modelisme i la tècnica dels motlles de guix, la Marta incorpora en el seu procés creatiu objectes de la vida quotidiana, per exemple, les joguines, els personatges de còmic, figures i referents culturals del món del cinema. Un imaginari que porta que el com singular, juganer i fresc a objectes d'ús quotidià, donant vida i espontaneïtat als treballs d'aquesta ceramista. Si ho voleu veure, només us heu d'apropar al Terracota Museu.
Gràcies, Martí. I un últim repàs al temps amb l'Albert Aparicio.
Temps sense canvis, amb domini del sol o pocs núvols, i temperatura que puja i pot arribar als 25 graus de màxima, amb un ambient molt suau durant les hores centrals del dia. Demà també serà una jornada en conjunt assolellada, però s'entreveuen canvis de cares a divendres amb possibles ruixats.
I com hem fet al principi del programa, un repàs de les temperatures actuals, perquè seguim amb els 15 graus a la majoria dels municipis, com Albons, Begur, Palafrugell, Rupià, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Vilopriu. Seguim amb la temperatura més baixa a Verges, amb 10 graus i mig. I també destacar la temperatura que fa actualment a Calonja, amb 11 graus i mig, amb 11 graus. Una de les temperatures més baixes a la comarca. I això és tot. Tornem demà dijous a les 8 del matí i aquest vespre, a 8:45 del vespre, al debat electoral de Santa Cristina d'Aro. Que tingueu un molt bon dimecres i us deixem amb en Marc Clapés.
Supermatí, amb Gerard Escaig.